Luther King, de Víctor Jara. Portem els somnis del Che Guevara.
Hem vingut a trencar els marcs. Tenim les ganes de la nostra pas.
Atrapa la lluna plena. Creua junts tota la terra. Buscant un nou món.
Rebentar tots els rellotges. Apagar el motor ferotge.
Sento com les ànimes s'animen, puc veure com volen i troben.
Una nova veu de llibertat que sona, bones vibracions per totes les persones.
Caminem sempre junts amb la mà cor. Som el poble viu, la flama en la foscor. Som un paisatge de vida que crida i no oblida. Som la sortida agraïda de fer mentides, una lluita compartida.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I viatge.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
6 minuts i mig de dos quarts, entrem en matèria.
Molt bona tarda, són les 7.
Què se demana a l'alcaldessa Marta Ferrés que doti de més policies la ciutat?
Des del sector de la infermeria demanen un esforç de les plantilles que ajudi a reduir la sobrecàrrega de treball que pateixen.
La notícia del dia.
L'esclat de la pandèmia ha transformat els casos atesos al servei d'urgències pediàtriques del Taulí.
En les últimes 24 hores s'han notificat 26 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia ara fa un any als 15.765 casos.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Molt bon dia, és dimarts 15 de juny i nosaltres arrenquem com sempre després de saborir el cafè de la ràdio amb Mireia Sanz, així que no marxeu de la 94.6, que arrenquem amb un munt de propostes i un objectiu, fer-te companyia.
Al matí, amb Raquel García.
I molta atenció perquè en uns minuts arrenquem en directe a través del perfil d'Instagram del Parc Taulí i també el de Ràdio Sabadell per conversar amb l'Elsa Dalmau, metgessa especialista del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital de Sabadell. Ens presentarà el nou web de la Unitat de Patologia Mamària que acaba d'estrenar al centre hospitalari.
Fem salut amb el Parc Taulí.
I a partir de les 12 conversarem amb el Jordi Nogués, adjunt de la direcció de l'equip d'atenció primària de la Serra. Us oferirem consells per prevenir les altes temperatures d'aquests dies. I després, a més, us donarem idees per refrescar-vos.
Tothom a taula.
I és que durant aquests mesos ve de gust menjar aliments frescos i lleugers que portin una alimentació nutritiva i completa. Nosaltres us donarem moltes receptes amb molta importància. La hidratació serà amb el projecte Que Alegria. I també tindrem temps d'obrir les portes a la banda La Casa Azul, la banda indie liderada per Guillem Milky Way.
Qué bello el amanecer, qué lúcido me siento. La noche ha sido larga y por momentos pensé que no acababa.
Una banda que compta amb ADN sabadellenc, amb el Guillem Barceló a la bateria i la posada en escena d'en Lluís Domingo. El nou tema que escoltem ara, Entra en mi vida, formarà part del nou disc que en principi s'estrenarà l'any que ve. De moment, però, els artistes ens explicaran avui al matí com es preparen per la gira que aquest estiu ens farà ballar ben fort. I avui també, com sempre, els farem spoilers dels programes d'aquesta casa. És el torn de l'espia de Mahler amb el Jordi Cos. I com sempre, línies obertes a vosaltres, els protagonistes del matí, els nostres veïns i veïnes. Apunteu.
Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678-77-56-86.
I que des d'ara i fins a 2:15 us acompanyarem amb la feina de la Rocío García, el control tècnic, l'equip d'informatius, a la producció i qui us parla des de la direcció i presentació.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell, Instagram @radiosabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
El càncer de mama és el més freqüent en dones de tot el món i suposa la tercera causa de mort per càncer. En el cas del Taulí, cada any es diagnostiquen entre 240 i 259 casos d'aquesta patologia, xifra que ascendeix als 30.000 a tota Espanya. Tot i aquesta prevalença, la supervivència als 5 anys del diagnòstic voreja el 87%. Per facilitar precisament tota la informació possible entorn a aquesta patologia, la Unitat de Patologia Mamària del Taulí posa en marxa aquesta mateixa setmana una pàgina web pròpia dins del domini de l'hospital. El portal inclou tota mena d'informació que fins i tot va més enllà de la purament sanitària. I per conèixer una mica més d'aquest projecte, avui parlem amb l'Elsa Dalmau, que és oncòloga. Bon dia, Elsa.
Hola, bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns què és el que us ha portat a decidir, no?, a crear aquesta web pròpia d'aquesta unitat. Suposo que era una demanda, no?, una necessitat.
Sí, la veritat és que, bueno, les pacients, moltes vegades en el moment del diagnòstic és un moment complicat, on se'ls dona molta informació, on surten molts dubtes. Llavors, tenir algun dispositiu, no?, o algun lloc en el que acudir, on poder tenir informació, on poder llegir la informació, on tenir-ho tot, no?, detallat, sempre ajuda i els hi dona molt més, no?, els permet estar molt més tranquil·les i tenir tota la informació més fàcilment a l'abast, no?
Hi ha més informació del Parc Taulí, no?, informació amb rigor, amb professionalitat, que moltes vegades, no?, quan ens detecten una malaltia, el primer impuls és buscar les xarxes socials i no sempre busquem les fonts adequades.
Exacte, no? Llavors és una informació detallada de com funcionem, com es fa el diagnòstic, el tractament, no? De molta informació general en molts dels aspectes, no només el que és el diagnòstic i tractament, sinó tot el suport, no?, que es necessita a part d'això. Llavors és informació molt ben documentada, amb pàgines de societats, d'associacions que, bueno, que poden servir molt aquestes pacients, no? Que es troben en un moment complicat, difícil, i que tenir tota aquesta informació a l'abast sempre els ajudarà en lloc de posar-se a internet i començar a buscar sense saber massa què és el que han de buscar, no?
Doncs informació a només un clic, perquè m'imagino que també moltes vegades, no, hi ha dubtes que no es poden acabar de resoldre en una consulta, per exemple, dubtes que van sorgint un cop, doncs, els pacients han tingut el diagnòstic, no?
Sí, a més, les primeres visites solen ser difícils perquè hi ha un impacte emocional molt gran. Llavors, tota la informació que dones realment al final al final costa molt de, no, de sedimentar-la i d'absorbir-la, i llavors es generen molts dubtes després d'aquestes primeres visites, ja sigui a cirurgia o ja sigui a cirurgia o ginecologia, ja sigui oncologia. Llavors, és una manera de poder accedir a aquesta pàgina tenint tota la informació que els expliquem, no, de forma detallada, i que es resolguin molts dubtes o moltes qüestions que en aquell moment no han sorgit, o que si han sorgit després s'han oblidat, no? I llavors, bueno, així és una manera més d'ajudar aquestes pacients.
Una de les informacions que inclou la pàgina web és la del diagnòstic de la patologia mamària, sobretot el càncer de mama. Quines són les qüestions que heu inclòs i que han de tenir també, doncs, molt clares, molt presents a les pacients?
Bueno, sobretot el circuit i què inclou el diagnòstic del càncer de mama, no? Quan una pacient comença, no, amb una mamografia patològica o hi ha alguna autopalpació, hi ha alguna anomalia, comença tot un procés, no? Llavors s'han de fer tota una sèrie de proves, no és la mamografia i la biòpsia, sinó que són moltes altres proves, és la ecografia, és la ressonància, és tornar a fer ecografies, tornar a fer biòpsies, llavors hi ha tot un procés diagnòstic. Llavors és una manera de que les pacients tinguin tota aquesta informació i entenguin el per què es fa cada cosa, no? I que tot segueix un procés, no, molt, molt ben establert, per arribar amb la màxima amb la màxima cura i amb la màxima curàcia al final del diagnòstic, no?
També hi ha informació dels tractaments. Encara hi ha tractaments desconeguts per la ciutadania que cal, doncs, també, doncs, visibilitzar?
Sí, hi ha molts prejudicis amb el tractament, hi ha molts dubtes, hi ha molts mites, no? I la quimioteràpia per tothom és ben coneguda, però, bueno, és una pàgina que intenta explicar què vol dir la quimioteràpia, que no només hi ha la quimioteràpia, que hi ha el tractament hormonal, que també és molt important, fins i tot a vegades més important que la quimioteràpia, que hi ha la radioteràpia, no? I llavors hi ha altres tractaments nous. Però a part d'això, hi ha tot el tractament previ, abans o després, que és la cirurgia, que això també és molt important, explicar què és la cirurgia, quin tipus de cirurgia hi ha, com es fa, no? Quins especialistes tenim al nostre centre que la fan. Llavors, bueno, jo crec que hi ha un ampli ventall d'informació que permet a les pacients, bueno, tenir tota aquella informació que es dona a la primera visita o que s'explica breument a la primera visita per no saturar les pacients, doncs llavors tenen la manera d'entendre-ho i tenir-ho tot, no?
Ara ho apuntaves, no? Però quins són els principals prejudicis o dubtes que sorgeixen en aquest àmbit?
A veure, en tots els aspectes, sempre, clar, hi ha molta informació al darrere, no? Hi ha molt poca orella, no? Llavors, amb la cirurgia hi pot haver molts dubtes sobre el tipus de cirurgia, no? D'entrada, què m'hauran de fer, si m'hauran de treure el pit, si m'hauran de treure els ganglis, no? Què implica, quines comorbiditats tindré després, no? Això per un costat. I de cara al tractament sistèmic, que és el que fem, no? Hi ha la part d'oncologia mèdica, la quimioteràpia sempre fa molta por. Llavors, no tota la quimioteràpia és igual, sí que hi ha uns efectes secundaris que són per tots coneguts, però no tota la quimioteràpia els fa. Llavors, bueno, explicar una mica, no? Donar més informació. Tot això no està detallat explícitament a la pàgina web, perquè aquesta informació s'ha de donar des de la consulta, no es pot detallar tot, però sí que es dona un breu resum d'en què consisteix, no? I tant del tractament de quimioteràpia com tot el tractament oral, com pot ser l'hormonoteràpia, i també saber que hi ha altres tractaments que no és la quimioteràpia, que són els tractaments biològics, no? Els tractaments antidiana avui en dia, que són tractaments molt més específics i acurats, no?
I suposo que precisament a les pacients les tranquil·litza, no? Saber, doncs, tota aquesta diversitat i en què consisteixen aquests diferents tipus de tractaments.
Sí, evidentment, no? Tenen més que potser és, o sigui, en aquesta pàgina web s'intenta explicar d'una forma general, no?, en què consisteix tot, no? I la part de diagnòstic és molt important, perquè és on comencen les pacients i on tindran tota la informació de totes les proves que s'han d'anar fent, perquè al principi les pacients entren en una espècie de circuit on se'ls va donant la informació però no se'ls dona visita cada setmana, llavors entren en un circuit on es van fer moltes proves. I una vegada han arribat al diagnòstic, llavors ja comença el tractament. I aquí sí que el tractament dependrà de si comencen per un tractament sistèmic o de comencen per una cirurgia, pot ser molt diferent, pot ser molt variable. Llavors és una manera de que les pacients tinguin una mínima informació, no?, en el moment en què tens el diagnòstic de càncer de mama, sàpigues a què t'atendràs, què faràs, quins procediments se't faran, quins tractaments hi ha, què et pot explicar l'oncòleg o el cirurgià o el ginecòleg, què et pot explicar el radioterapeuta, no? Què et trobaràs i que no sigui tot algo novedós i algo que, no, que per tu és totalment desconegut, sinó que ja tinguis molta informació de base per poder després assumir millor la informació quan se t'explica la consulta.
I suposo que per encarar millor, no?, encara, doncs, la por, les reticències que hi ha sovint, doncs, a accedir, doncs, a aquests tractaments de quimioteràpia o també a passar pel quiròfan.
Exacte, no? Llavors, tenir tota aquesta informació de base i saber una mica quins procediments hi ha, quins tractaments hi ha, i anar una mica més tranquil, no?, quan arriben a la consulta, tot i que la tranquil·litat no hi serà mai, perquè és un moment molt difícil, molt dur, i llavors els dubtes sorgiran igual. Però és una manera de tenir accés a una informació, que no hagin de començar a buscar a internet, a pàgines que no saben on ho han de buscar, que potser donen informació errònia. És una manera que puguin accedir a una informació detallada, que a més és on elles es diagnosticaran, on es tractaran, no?, on seran visitades i se sentin més segures, més còmodes, no?, i més arropades en aquest sentit, no?
Tenir aquesta informació també pot canviar la decisió d'una dona sobre el tractament a seguir? Per exemple, que triï un tipus de tractament més o menys agressiu?
No, perquè aquí només s'explica de forma generalitzada, llavors cada pacient és, no?, en cada cas la situació pot ser molt diferent, llavors el tractament el tractament que s'oferirà es basarà en el diagnòstic, no?, de la pacient, en el tipus de càncer, en l'estadi i en molts aspectes. Llavors aquí se li proposarà el millor tractament per cada una de les pacients. I en la pàgina web, per exemple, de cares al tractament, és una informació molt generalitzada, on que sàpiguen quin tipus hi ha i en què es va, no?, com funciona cada un dels tractaments, bàsicament.
A la web també, doncs, expliqueu com funciona la vostra unitat. Creieu que la ciutadania no l'arriba a conèixer fins que, malauradament, doncs, pateix una malaltia d'aquest tipus?
Sí, perquè no és només al final la coneix la gent que o els familiars, no? La gent propera als pacients que ho han passat. Perquè al fi i al cap és una informació desconeguda i que si no has estat en aquesta situació no tens per què conèixer-la, no? Al final la saps una mica pues, perquè tens algun familiar o perquè tu mateix l'has viscut. Llavors, sobretot, no, en el moment en què hi ha un diagnòstic o comença un procediment així, saber què passarà o què es farà o què et pots esperar, no? És una manera de ajudar, no, en aquest sentit, a la pacient i als familiars, no?
D'ajudar, acompanyar i de donar aquesta informació de servei.
Exacte.
Que segur que els ajuda també, doncs, a empoderar-se, no?, i a, doncs, a encarar aquesta malaltia. Quantes persones també conformen la unitat de patologia mamària? I no sé si a la web també, doncs, s'explica què és el que fa cada professional.
Són molts, perquè en realitat intervenen molts serveis. Intervé el servei de radiodiagnòstic, aquí també intervé el servei de medicina nuclear, llavors hi ha el servei d'anatomia patològica, el servei de ginecologia i cirurgia, el servei d'oncologia mèdica, oncologia radioteràpica. Tenim una gestora de casos, l'Àngels, que ens ajuda molt en tot això. I no sé si em deixo algú, crec que no. Bàsicament som tots aquests. Llavors tots aquests són els que ens reunim cada setmana en el comitè, no? I llavors discutim els casos i decidim una mica quin és el circuit de cada una de les pacients i quin és el tractament, el primer tractament que volem abordar.
En el portal també s'inclou doncs, enllaços al grup espanyol d'investigació sobre el càncer de mama. Saber sí. que s'avança en la investigació suposo que també és un puntal, no? És important per als pacients, també els ajuda.
Sí, sí, de fet, al Taulí també tenim assajos clínics, no? Els assajos clínics bueno, són a molts hospitals, avui en dia els hospitals de tercer nivell pràcticament tots tenen assajos clínics, llavors aquí també disposem d'alguns d'ells. Llavors, si considerem que hi ha alguna pacient que es pot beneficiar d'algun d'aquests assajos clínics i compleix els criteris per entrar-hi, evidentment se li ofereix dintre dels tractaments disponibles per cada una de les pacients.
Hi ha avenços destacats aplicables al dia a dia de les pacients o costa també que els resultats surtin del laboratori?
No, n'hi ha. A veure, van sortint coses noves i que beneficien molt a les nostres pacients. La veritat és que la investigació en càncer de mama és molt, molt important. S'hi dediquen molts recursos i això fa que obtinguem resultats. De vegades resultats que són molt importants, de vegades resultats que potser no són tan importants, no? O no, el benefici no és tan gran. Però sí, i la investigació que hi ha al darrere és tan gran que constantment tenim novetats en aquest camp.
Més enllà de la intervenció sanitària, també abordeu qüestions com el suport psicològic, que també sí. és molt important, és fonamental. Mm. Quin percentatge de les pacients que teniu també necessiten aquest tipus de suport i com és aquest acompanyament?
A veure, el percentatge de les pacients... És difícil perquè no tenim les dades exactes de les pacients que requereixen un suport. Moltes vegades s'ofereix d'entrada, és possible de vegades que les pacients necessitin un suport inicial i després ja no el necessitin, però sí que hi ha una psicòloga que tenim disponible aquí que qualsevol, no, qualsevol pacient que ho demani i que ho necessiti se li ofereix des de l'inici. Llavors té visites aquí, fa visites... a la nostra, no, a consultes externes del Taulí, llavors té un parell de dies a la setmana, fa visites per a totes les, aquelles pacients o familiars que ho necessitin.
Clar, perquè això també és important molt, no? Sí. El suport i l'acompanyament sí. també als familiars, no? En aquesta etapa.
Exacte. Sí, 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 evidentment.
Al vostre portal web també faciliteu enllaços a entitats del tercer sector que donen suport a les pacients amb càncer. Les heu enllaçat totes? Aspireu també doncs, a anar incorporant d'altres al llarg dels propers mesos?
S'han anat enllaçant moltes d'elles. Segurament sortiran nous enllaços a mesura que anem avançant i que anem veient, no?, opcions de noves entitats que s'hi puguin adherir. Però hem incorporat d'entrada, sobretot hi ha les que més, més estan utilitzant les nostres pacients i aquestes totes tenen el link, no? L'Associació Espanyola contra el Càncer, el FAR, l'Oncolliga, no? L'AMO, totes aquestes estan incloses. I llavors, llavors hi ha una fundació, la Fundació Estampa també, que és una associació amb la que estem col·laborant ara. Des de fa poc hem engegat un programa de col·laboració. Llavors, totes aquestes fundacions tenen el link per poder-hi accedir. I on es dona també molta informació, no?, de lo que és de tot tipus de suport que puguin necessitar les nostres pacients.
Això també és molt important, no? Sumar sinergies que es trobin, doncs això, acompanyades, que no sí, es troben soles, sí, no?, que tinguin diferents sí, sí. suports.
Sí, sí, indubtablement, perquè donen suport en molts aspectes, no?, des del punt de vista de la imatge corporal, el punt de vista psicològic també, d'activitats, d'acompanyament, és a dir, hi ha molta cosa, llavors ens ajuden, bueno, ajuden molt a les pacients, no? Els hi donen molt tipus, molta altra informació que nosaltres a vegades no tenim l'abast o no podem donar-la, no?
Això és molt important en aquest sentit. Clar, vosaltres porteu des de la unitat treballant molt de temps, no?, per oferir doncs, una atenció sanitària de qualitat a totes aquestes pacients. No sé si doncs, el fet d'incorporar ara doncs, aquest portal web era també doncs, un pas, no?, per anar més enllà i per precisament doncs, oferir com aquest paraigües, no?, tot aquest suport a les afectades.
Sí, al final el que intentes és donar qualitat, no? Tot el que oferim. Llavors, una manera de millorar la qualitat i de millorar la informació, no? I de facilitar tot el procés, no? A les pacients és buscant eines, no? Que pensem que puguin ser útils. I una d'elles vam pensar que podia ser aquesta pàgina web, no?
Quant temps fa que s'està treballant en aquest portal web, en aquesta pàgina web, i no sé si existeixen també exemples similars impulsats també per altres centres hospitalaris.
Al final, molts centres intenten buscar aquest suport d'una manera o altra, no? Perquè facilita, no? És el que hem comentat, que facilita molt la vida, no? A les pacients i el procés, no? En el nostre cas, això ja es va començar fa temps, el que passem és que amb tot el tema de la pandèmia va quedar tot aturat i vam estar a temps, doncs, una mica parats, i llavors ara, des de que les coses han millorat, ho hem reengegat per posar-ho en marxa com més aviat millor, evidentment.
Parlem d'aquestes xifres, no?, que comentàvem al principi d'aquesta entrevista. Cada any es diagnostiquen entre 240 i 250 nous casos d'aquesta patologia, tot i que la prevalència, la supervivència als 5 anys del diagnòstic voreja el 87%. S'ha avançat molt, no?
Sí, evidentment. Amb els tractaments, no?, disponibles avui en dia, la supervivència ha millorat moltíssim. Les pacients també amb el cribatge es diagnostiquen també en estadis molt precoços, i el que veiem és això, que després amb tots els tractaments i la incorporació de tots els nous tractaments que hi ha hagut, la supervivència ha anat augmentant dècada rere dècada.
La supervivència i també la qualitat de vida, veritat?
Sí. Totalment.
I per acabar, ens agradaria, doncs, fer alguna recomanació, no?, per, doncs, a totes les dones que ens escolten, perquè participin en un d'aquests cribatges. Ens podria oferir alguns consells?
A veure, jo crec que des del nostre punt de vista és important que la pacient estigui molt ben informada de tot. Llavors, la millor manera és buscant la informació en llocs, no?, fidedignes, en lloc on la informació és correcta, està ben documentada, ja sigui o bé preguntant-ho, no?, a l'especialista que té al davant i que li donarà tota la informació a la consulta, ja sigui utilitzant webs com aquesta, webs de l'Associació Espanyola contra el Càncer, webs de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica o del GECAM, és a dir, webs, no?, amb informació una mica contrastada i correcta. Llavors, entre això i que la pacient pugui preguntar, no?, tranquil·lament i no tingui dubtes en preguntar tota la informació que necessiti, no?, tots els dubtes que sorgeixin a la consulta, jo crec que és el més important, perquè se senti segura, se senti còmoda i tingui confiança en els professionals que la tracten, evidentment.
Totalment. La prevenció és un altre dels pilars, no?, que no hem d'oblidar.
Totalment, sí. La prevenció i, no?, evitar, bueno, intentar... El cribatge no augmenta la supervivència, però sí que diagnostica la malaltia en estadis més precoços. I llavors, consultar, no?, sempre que sigui necessari o que hi hagi dubtes. I, no?, minimitzar els factors de risc que poden augmentar, no?, que poden... factors de risc pel càncer de mama, en definitiva.
Parlem, donem alguns d'aquests consells, no?, sobre els hàbits saludables, que jo crec que tots els hauríem de tenir molt presents, però a vegades se'ns obliden.
Sí. Home, jo crec que els pilars són l'alimentació, no?, una bona dieta mediterrània, l'exercici físic i, sobretot, evitar el sobrepès o l'obesitat, no? Són tres factors de risc, evidentment. Llavors hi haurà altres com el tabac i altres factors de risc, però probablement l'obesitat és un dels factors de risc més importants en el càncer de mama i és algo que hem de tenir molt en compte.
I no sé si hi ha, doncs, alguns senyals d'alerta que ens haurien, doncs, d'això, d'advertir que hauríem d'anar, doncs, a l'especialista.
Moltes vegades no hi són, amb la qual és complicat. Jo crec que és intentar fer la mamografia en el moment en què s'entra en el programa de cribatge, i si és amb l'autopalpació mamària es detecta alguna anomalia o hi ha alguna cosa que no nova, no?, o algun dubte que pugui sortir sobre, no?, algun amb la palpació, una cosa que no vegis clara, doncs evidentment consultar ràpidament.
I a partir de quina edat ens hauríem de fer aquesta mamografia?
A veure, el cribatge en el nostre àmbit comença als 50 anys. És quan comença el cribatge de càncer de mama. Sempre es faran proves si hi ha alguna, si hi ha factors de risc, si són famílies de risc, o si la pacient, no, se li ha hagut de fer perquè hi hagi hagut alguna exploració anòmala. Però el cribatge en el nostre, no, en el nostre entorn comença als 50 anys.
Per acabar, no sé si vol doncs, oferir algun consell doncs, a les afectades i als familiars que ens escolten.
No, que aquí estem, que ja ens, no, ja ens coneixen i que això, que esperem que se sentin, que puguin utilitzar aquesta eina per tenir més informació i per tenir més confiança, no, a l'hora de fer de tenir el diagnòstic i el tractament en el nostre centre.
I doncs ara que utilitzin aquest nou portal web que presentem avui aquí al matí de Ràdio Sabadell. Felicitats per aquest projecte. Moltíssimes gràcies,
gràcies.
Per explicar-ho al matí de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
I nosaltres ara fem una pausa per posar-nos al dia de tota l'actualitat amb els companys d'informatius i després tornem parlant també amb l'ICS sobre doncs, aquest pic de calor per donar doncs, alguns consells per tal doncs, de garantir la nostra salut. Fins ara.